Coincidint amb el Dia Mundial de la Sida, el Pere Gallifa ha parlat amb una persona que conviu amb aquest virus i que a més treballa amb Actua Vallès acompanyant les persones que acaben de rebre un diagnòstic. Ens ajudarà a entendre el seu testimoni la diferència entre el virus i la sida i eliminar alguns prejudicis que encara tenim sobre aquests dos conceptes.
Helena Grinyan, tècnica de salut d'Actua Vallès i d'acompanyament a les persones amb VIH. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Tu ets una persona que conviu amb el VIH.
Sí, fa pues, quasi 38 anys que convisc amb el VIH.
Et puc preguntar com vas contraure aquest virus? És una pregunta que no és pertinent.
No tinc inconvenient en respondre't. Jo em vaig infectar de la primera parella estable amb la que vaig pactar el no ús del condó. Llavors vaig anar a ginecologia per prendre anticonceptives i bueno, va ser aquell el moment en el que jo em vaig infectar. No et puc dir amb precisió si va ser el 87, el 88 o el 89, però sí que va ser dins d'aquelles dates. Més o menys es pot situar perquè vaig agafar una infecció de fongs que va trigar molt de temps a curar-se i sospitem que va ser en aquell moment, no? Des de l'àmbit mèdic van sospitar que devia ser en aquell moment que jo em devia infectar. Llavors, doncs, bueno, sí que et puc dir que des de ginecologia la pedagogia era zero. O sigui, clar, l'objectiu era no quedar-se embarassada, però no ens deien vigila, perquè igual si no saps si la teva parella té un bon estat de salut, et pots infectar de diferents coses. No. O sigui, l'objectiu era revisió d'analítica, pes i hormones, tot bé? Vinga, pastilles anticonceptives, apale. Era tot el que es feia en aquell moment, però clar, estem parlant dels anys 80.
La teva parella no sabia que tenia el VIH?
No, segur que no ho sabia. Segur que no ho sabia perquè va estar com molt de temps anant fent toms d'hospital en hospital, no li trobaven el què i bueno, fins que la cosa va quedar que era com una malaltia rara i a l'any 92 va morir. Llavors a mi se'm diagnostica l'any 97, on el metge, per el meu estat de salut, calcula que jo portava com uns 10 anys amb la infecció i estava en una situació molt delicada de salut en aquell moment. Lògicament no tenia defenses, tenia una càrrega viral molt exagerada i un estat de salut bastant delicat, no? I allà va ser quan vaig començar. Afortunadament van començar a sortir els primers fàrmacs i vaig començar amb els primers tractaments, que van ser durs de nassos, perquè eren tractaments molt bèsties també. Vull dir, no hi havia estudis previs d'aquells fàrmacs, per tant, vam contribuir a perfilar els tractaments entre els pacients i els metges.
Ara, perquè això no passi, per exemple, aquí a Actua Vallès feu la prova ràpida del VIH, no? Que si has de tenir relacions sense protecció te la pots fer perquè no passi això, no?
Sí, des d'Actua Vallès fem molta pedagogia en quant a prevenció. Llavors l'objectiu és detectar la població clau, la població més vulnerable, doncs on detectem que hi ha com més pràctiques de risc i amb les que hem de fer més incidència, no? D'animar la gent a fer-se la prova, de tenir més autocura i bueno, passar per poder fer una detecció precoç, que no sempre és així, vull dir, de vegades ja continuen havent-hi deteccions tardanes. I en el moment que es detecta que surt un test positiu, s'envia a l'hospital per fer analítica confirmatòria, perquè el test per si sol no és un mecanisme diagnòstic. I un cop que s'ha confirmat aquella prova, ja inicien automàticament el tractament.
En el teu cas, convius amb el VIH, però no tens el SIDA.
No. Jo tinc només... El virus viu dins del meu cos i viu d'aquella manera perquè el fàrmac és tan bo i tan potent que el té totalment adormit. O sigui, jo estic sana, estic totalment sana i tinc un sistema immunitari molt potent. Em cuido molt, vull dir... De fet, vull dir, si en algun moment tens ocasió de preguntar-li als metges quan una persona està indetectable i es cuida, quin és el seu estat de salut, i et diran que al final és l'estat de salut de qualsevol, no? Una persona sana. I mantenint, fent correctament el tractament, el que tenim és una esperança de vida idèntica a la de la població general. No tindrem ni més malalties ni menys que pugui tenir qualsevol que no tingui VIH. Podem tenir fills sans, parelles sense VIH perquè no els hi podem transmetre el virus. Hi ha estudis previs que avalen aquest estudi científic, no? O sigui, el 2004 es va iniciar l'estudi PARTNER i el 2017 va concloure el PARTNER 2, on es van tastar més de 1.600 parelles. Després hi ha altres estudis transversals que també van, era l'objectiu detectar la transmissió en parelles serodiscordants on un membre té VIH i l'altre no, amb càrrega viral indetectable, i al final entre tots els estudis sumaven més de 7.000 parelles i la transmissió que va haver-hi durant tots aquests anys va ser zero. No va haver ni una transmissió de VIH. Per tant, queda demostrat científicament que quan la càrrega viral està indetectable és intransmissible.
Et feia la pregunta perquè, bueno, per obrir-te aquest tema, si encara cal avui en dia explicar la diferència entre aquests dos conceptes i fer una mica de pedagogia també sobre això, què és el VIH i què és el SIDA.
Sí, és important entendre que són coses diferents, no? O sigui, el VIH és el virus que pot acabar provocant la SIDA, però la SIDA és la síndrome de la immunodeficiència adquirida, és un estadi molt avançat de la malaltia i pots trobar-te amb diferents quadres de SIDA, no tots són iguals. Pot ser que una persona estigui per sota de 200 CD4, que són els linfocits de CD4, les nostres defenses, és el llindar mínim per tenir un mínim d'estat de, un bon estat de salut, no? Per sota d'aquest llindar corre risc la integritat de la salut de la persona. Aleshores, pot ser que només sigui això, que estigui amb les defenses per sota de 200 i ja es considera un estadi de SIDA avançat, o bé que presenti, a part de les defenses baixes, o una tuberculosi, o una altra persona que tingui les defenses baixes també i sarcoma de Kaposi. Sempre parlem en presència de virus. Si no hi ha presència de virus, no estem parlant de SIDA, vale? I la diferència és aquesta. Per tant, quan una persona té VIH, si se li detecta de seguida i inicia el seu tractament, no arribarà mai a un estadi de SIDA. De fet, amb el tractament, quan aconsegueixes tenir la càrrega viral indetectable, això és indefinit, i sempre quan es faci bé el tractament. Quan no es fa bé el tractament, podem anar a tenir càrrega viral. Per tant, està dins de la responsabilitat de cadascú sostenir això i de seguir els controls mèdics, d'assegurar-se doncs, amb les analítiques de que tot està funcionant correctament. Per això hi ha aquests seguiments tan acuradets, no?
Obriré la carpeta de les discriminacions. Tu n'has patit per tenir o per conviure amb el VIH?
Unes quantes.
Alguna que ens puguis explicar?
Sí. Per exemple, doncs, quan vaig decidir ser mare, a mi se'm va jutjar molt, perquè clar, on anava jo tenint VIH a buscar un embaràs? Ja, jo em vaig quedar embarassada el 2005 i vaig ser mare el 2006 d'una criatura sana, o sigui, és que a sobre està totalment sana, perquè ja els metges tenien sospites de que la càrrega viral indetectable era intransmissible. Per tant, normalment l'embaràs d'una dona amb VIH és un embaràs que té un seguiment mèdic molt estret. Si un embaràs normal té revisions, doncs posem que cada 3 mesos, amb una dona embarassada amb VIH, pràcticament tots els mesos l'està visitant el metge, l'especialista, el ginecòleg, o sigui, té un seguiment molt, molt, molt estret, no? I és on s'assegura doncs, que tot està en ordre, que la càrrega viral es manté indetectable, on es fan totes les proves ordinàries que se li poden fer a qualsevol altra embarassada, però l'objectiu és mantenir la càrrega viral ben controlada, perquè després pugui néixer una criatura sana.
Hi ha alguna altra que ens vulguis explicar?
També a nivell laboral de fa molts, molts anys, haver de deixar una feina perquè una companya amb la que vaig confiar se'n va anar de la llengua. I clar, en aquell moment no sabíem tot el que sabem a dia d'avui, no? I jo tampoc em sabia defensar. Llavors vaig haver de deixar la feina. No vaig permetre que em fessin fora. Vaig marxar jo, perquè m'ho vaig veure venir.
Per estalviar-te aquesta situació tan complicada, no? Ara aquí a Actua Vallès treballes, com has dit, en l'àmbit de salut i també acompanyar les persones que reben un diagnòstic de VIH. És a dir, potser és la primera persona amb qui parlen, no? O amb qui comparteixen potser el neguit o aquesta nova situació. Què els hi dius? Com abordes aquesta situació?
Bé, no necessàriament haig de ser la primera persona amb la que parlen, no? Però sí que quan es considera oportú, doncs parlen amb mi, doncs perquè els hi pugui acompanyar, doncs per gestionar bé el tema de la medicació, per normalitzar la seva situació de vida, no? Perquè al final succeeix que quan la persona rep un diagnòstic de VIH no sempre té la informació que necessita tenir. I ho viu des de la por, des de em moriré, des del drama que hem marat des dels 80-90, no? Vull dir, i a dia d'avui, afortunadament, han canviat molt les coses. Vull dir, estem parlant d'una malaltia crònica. Ostres, sí que és molt més fàcil gestionar el VIH que una diabetes. O sigui que, al final, no és tan greu viure amb VIH. Millor no tenir VIH, lògicament, no? Perquè si tens VIH, depens d'un tractament per estar bé. Aquest és el condicionant, no? Llavors, la complexitat que té és poder-ho controlar bé. Quan això, la persona que rep el diagnòstic ho acaba entenent, comença a perdre les pors, perquè la seva major por és, ostres, i això com ho abordaré, i com ho comunicaré, i com què serà de la meva vida. O sigui, no tenim obligació legal de comunicar-ho a ningú, per tant, és un tema absolutament privat. I si jo ho comunico és perquè per mi és una eina molt potent a l'hora de treballar. El fet de poder-li explicar a la persona, doncs mira, jo visc amb VIH aquí fa tantes dècades que tinc el virus al meu cos i estic bé, estic sana, doncs ostres, tu que fa 4 dies que t'has infectat, si fas bé el teu tractament és que triomfaràs, vull dir, no té per què passar-te absolutament res, no?
Quan es triga, però, a fer aquest procés una mica de començar a entendre la nova situació, entendre que és una malaltia que s'hi pot conviure de manera crònica però que amb un bon tractament doncs pot fer vida normal, per dir-ho així, es triga molt, es triga poc, depèn molt de cada cas, com va això?
Depèn absolutament de cada cas, del seu entorn, de les seves creences, depèn de tants aspectes que no hi ha un 3-2-1 per saber en quin moment es supera aquesta barrera. No hi ha. I depèn de la mentalitat de cada persona també, no?
Hi ha fases, però, que més o menys tothom segueix o no? També cada camí és diferent.
Home, sí, hi ha l'època de negació. O sigui, quan et donen un diagnòstic de VIH, el primer que fas és negar-ho. O sigui, a mi això no em pot estar passant. A mi no em passa això de cap manera, perquè és que jo no he fet res, perquè és que... I és negació absoluta, no? Hi ha quan ve l'acceptació... comença també la fase del dol. Ostres, què m'ha passat? S'ha mort una part de mi, no? Perquè al final m'han donat un diagnòstic que té un estigma tan bèstia del que desconec absolutament tot, no sé què passarà amb la meva vida, però és el que hi ha, és el que em tocarà i amb això hauré d'aprendre a viure. Ja estem una època que anirà marcada per diferents factors de dol. I després ja quan l'acceptació ja és total i absoluta, doncs a partir d'allà pot començar l'empoderament.
Dues paraules per acabar. La primera és aquesta, l'estigma, eh? Si també dones eines per lluitar contra aquest estigma que des d'Actua Vallès denuncieu que encara existeix.
Intentem facilitar eines per lluitar contra l'estigma amb informació. Si tu et sents atacat o interpel·lat d'una forma lletja per algú altre, has de tenir eines per poder rebatre, si ho consideres oportú. I si no, tenir clar que no tens l'obligació legal de comunicar a ningú que tens VIH. Vull dir que també pot formar part de la teva privacitat. Ningú va per la vida dient, tinc diabetes o tinc càncer, no? O sigui, el seu entorn més proper potser sí que ho sabran i no passa res, però no és una cosa que s'hagi de portar amb una pancarta, no? O sigui, és una cosa més, vull dir, al final podem viure, podem treballar, podem tenir autonomia, podem estar completament bé, vull dir, formar família. Què més li podem demanar a la vida? Què més li podem demanar, no? O sigui, teníem un diagnòstic de mort als 80-90 i avui tenim un diagnòstic que ens pot permetre viure gràcies a la ciència.
I l'última paraula és la d'empoderament. Quan em vaig posar en contacte amb l'entitat i em van dir quin perfil busques de testimoni, de persona que conviu amb el VIH, que em van donar diverses opcions i una era la de l'empoderament i em van dir que parlés amb tu. Ets aquest perfil? Una persona empoderada? T'hi sents identificada?
Totalment identificada, sí. Sí, perquè jo em llevo pel matí i no penso que tinc VIH. Penso en el meu dia. Què tinc que fer avui? Doncs vinga, a per al dia. i a viure, i vull que casa meva sigui una casa absolutament normal, que ho és, o sigui, que a la feina està a gust, i el que més m'agrada és poder estar en una feina on jo no em tinc que amagar, perquè jo no he comès cap delicte. Jo estic pagant els meus impostos com tots els ciutadans, estic complint legalment amb tot que pot complir qualsevol ciutadà de peu, no? O sigui, perquè tinc que ser menys que els altres.
Helena, moltes gràcies pel teu testimoni, que vagi molt bé.
Gràcies a tu, Pere.